Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El govern espanyol ha avisat avui que la querella contra el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, pot ser delicte de malversació. Després del Consell de Ministres, el portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit que la decisió pot acabar comportant, segons les seves paraules, algun disgust als impulsors. Recordem que la mesa del Parlament ha acordat aquest matí querellar-se contra el jutge Llarena i tots els magistrats de la sala penal del Suprem que hagin pogut intervenir en el procés per vetar la investidura de Jordi Sánchez. La querella es presentarà per presumpta prevaricació contra Llarena per haver impedit per segon cop la investidura de Sánchez en un ple que s'havia convocat per aquest matí. Això sí, els lletrats de la Cambra Catalana han expressat els seus dubtes que el Parlament pugui iniciar una acció judicial d'aquestes característiques. El rector de la Universitat Rei Juan Carlos, Javier Ramos, ha decidit suspendre de les seves funcions el director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde. És el centre on la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, suposadament va fer el polèmic màster. El motiu és que Álvarez Conde no li hauria lliurat la memòria que li havia demanat amb tota la informació sobre les activitats, la gestió i els comptes del mateix institut. Un escàndol sexual arran de la campanya Me Too ha portat a la superfície els conflictes interns que arrossega des de fa anys l'Acadèmia Sueca, institució que atorga el Premi Nobel de Literatura. La secretària permanent de l'Acadèmia, Sara Danius, ha hagut de dimitir aquest dijous després d'una reunió dels acadèmics encara en actiu. En plana cultural, us proposem un concert per a les 9 d'aquest vespre a la Cripta de la Sagrada Família de Barcelona. Amb la direcció de Josep Prats i Guido Vaca, actuaran la Coral Cantiga Catalunya, Estudio Vocal Universitario de Mendoza, interpretant música religiosa amb entrada gratuïta a les 9 d'aquest vespre a la Cripta de la Sagrada Família. I la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria, número 5 de Barcelona, acull demà al matí, a partir de 3:15, el 20è simposi de la Fundació Claret, aquest any dedicat a la religió de les sèries i al fet religiós en les sèries de televisió. Intervindran com a ponents Lluís Maria Güell i Josep Maria Carbonell. Després hi haurà una taula rodona amb els experts Cristina Muñoz, Valentí Feixas i Maria José Massanet. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Catalunya Cristiana estrena nou disseny, nou format, nous aires. El diumenge 15 d'abril, troba-la a la teva parròquia. La nova Catalunya Cristiana t'espera. Subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem curiositats dels amfibis. La Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista, avui hem convidat la Yolanda Melero, doctora en Biologia i investigadora del CREAF, per parlar del primer observatori urbà de papallones. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez. Comencem. L'Índia prohibeix el comerç de pells de foca. L'Índia ha comunicat que s'afegeix a la prohibició del comerç de productes fets amb pells de foca, una decisió que ha estat conseqüència de la pressió de molts anys de les campanyes d'entitats animalistes d'arreu i de l'Índia. Actualment són ja 36 països que rebutgen aquesta crueltat que comporta cada any la mort de milers de foques. La gran majoria són cries matades a cops. El comerç de pell de foca més important es troba al Canadà, on Brigitte Bardot ja fa anys ho va denunciar. El rebuig de les entitats animalistes per la crueltat que representa la matança d'animals per les seves pells és una reivindicació que ve des de fa molts anys i són les o els usuaris qui han d'acabar-ho definitivament. Un catxalot víctima del plàstic. A finals de febrer va aparèixer un catxalot mort davant les costes del Cap de Palos, a Múrcia. Recentment s'han publicat els resultats de la necròpsia que han revelat que el catxalot va morir per la indigestió de residus plàstics. En el seu estómac van ser trobats 29 quilos de deixalles, entre bosses, xarxes, cordes o llaunes. Aquest fet evidencia la contínua agressió a la que es veuen immersos els mars i els oceans pels continus abocaments de residus plàstics, constituint una de les amenaces més greus per la conservació de les diferents espècies de la fauna marina. ONG ADA, amb la seva exposició itinerant Salvem la Mar i que està a disposició de qui vulgui presentar-la, té com a objectiu la conscienciació dels problemes existents als mars i oceans convertits en els abocadors del planeta. Hi ha un lloc al Pacífic amb milions de plàstics surant com si fos una illa. Reduir, reutilitzar, reciclar, rebutjar i reemplaçar són els petits gestos que tots hem de posar en pràctica per reparar moltes de les accions en els nostres hàbits de consum. A casa nostra es consolida la presència de l'ós bru al Pirineu. La població d'ossos bruns al Pirineu català es va consolidant. Durant el 2017 van néixer 7 cadells, a 125 exemplars, els que ja es poden trobar en territori català. El programa Piros Life, encarregat de la reintroducció de l'ós bru en tot el Pirineu, confirma que la població actual d'ossos és de 42 exemplars en el conjunt del Pirineu aragonès, català, navarrès i francès. Piros Life ha impulsat tot un seguit de mesures per minimitzar les possibles afectacions que pugui ocasionar l'ós en sectors com la ramaderia i l'apicultura. L'Amazònia s'ha de conservar. La Cort Suprema de Justícia de Colòmbia ha emès una sentència per la qual la selva amazònica colombiana ha obtingut els mateixos drets com si fos una persona. Amb aquesta sentència se la vol protegir de la greu desforestació que està patint i de cara al canvi climàtic. Una notícia que es pot considerar com un fet històric, no només en aquest país sud-americà, sinó a nivell mundial. Per aquest tribunal, les autoritats colombianes no estan fent el necessari davant els compromisos internacionals adquirits per protegir la seva selva amazònica i demanen que en un temps de 5 mesos s'iniciï un pla d'acció amb mesures judicials i administratives. Es considera que és fonamental un treball conjunt des de les autoritats fins a les entitats locals que viuen a diari les repercussions del canvi climàtic. Seguim l'orca Morgan del Loro Parque als tribunals. A l'abril del 2018, la Cort d'Apel·lació d'Utrecht, dels Països Baixos, va celebrar una vista a petició de la Fundació Free Morgan, Alliberem Morgan, que portava campanya per tal de revocar el permís concedit el 2011 pel govern holandès per traslladar la jove orca Morgan, rescatada al mar de Baden, al controvertit Loro Parque de Canàries. La sessió només s'autoritzava per la investigació i no per exhibir-la en espectacles, com ha fet Loro Parque, permetent, a més, que l'orca pugui criar. S'espera la sentència a favor de la Fundació Free Morgan i així poder traslladar l'orca Morgan a un santuari marí, o almenys que no es permeti a l'Oro Parque que l'orca torni a criar ni que l'utilitzin per espectacles. I us portem també una notícia. Darrera hora, ens plau informar-vos que l'Oficina de Protecció d'Animals de Barcelona ha iniciat una acció de carrer de l'11 al 18 d'abril als 10 districtes de la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania sobre l'adopció de gossos. L'esdeveniment consistirà en reivindicar la figura dels gossos abandonats situant una estàtua en forma de gos lligada a fanals en els 10 districtes de Barcelona. Seran un total de 20 estàtues, dues per districte. La campanya pretén incidir en la visibilització del problema, la reflexió ciutadana envers el tema i s'espera poder aconseguir les adopcions dels animals que romanen al centre d'acollida dels animals de companyia. Podeu trobar-ne més informació al web de l'Ajuntament, ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal. Repeteixo, ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que la paraula amfibi deriva del grec i significa viure dues vides o de dues maneres? Això és el que fan els amfibis des de que fa 350 milions d'anys van evolucionar com a peixos fins a arribar a convertir-se en els primers vertebrats que van aconseguir adaptar-se a una vida semiterrestre mitjançant la transformació o metamorfosi, aconseguint viure a tots els costats, dins l'aigua i sobre la terra. Amb la pell nua i sense escames, en la seva fase larvària, viuen dins l'aigua, respiren per brànquies i tenen cua, però un cop es transformen en adults, respiren pels pulmons i desenvolupen les quatre potes, que els hi permet bellugar-se per la superfície. Tenen una pell permeable amb la que poden absorbir l'aigua i l'oxigen directament de l'exterior, i són animals de sang freda, que no poden produir escalfor per ells mateixos mantenint la mateixa temperatura del lloc on es troben. Les granotes, els gripaus, les salamandres i els tritons formen part de les més de 6.000 espècies d'amfibis existents i disseminats per tot el planeta. Entre els beneficis que porten els amfibis en la conservació dels ecosistemes figuren l'ajudar a moure els nutrients del medi aquàtic a la Terra, els ser uns elements claus en la cadena tròfica i actuar com a reguladors insecticides naturals per combatre les plagues agràries i forestals. Malauradament, algunes espècies d'amfibis han desaparegut i moltes altres es troben en perill d'extinció com a conseqüència del canvi climàtic, la contaminació, la sobreexplotació dels aqüífers, les malalties introduïdes per espècies forànies i el tràfic i comerç d'aquests animals per ser venuts com a mascotes. Segons els especialistes, actualment els amfibis són de les espècies més amenaçades del planeta.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, som a l'estiu ja?
Sí, efectivament, amb aquest cant que sentim, som a l'estiu i, a més, amb zona de conreu de cereals. Això ho sentirem amb zona de cereals i a partir de la primavera. Això que sentim és una guatlla. Una guatlla és una petita gallinàcia d'un color marró, molt, molt críptica, molt difícil de veure, és un ocell molt, molt amagadís. Precisament no fa massa, ho parlava amb un company ornitòleg, dels que ja porta, com jo, doncs, més de 30 anys, jo em porto potser 40 observant ocells des que era jovenet, doncs dèiem, hosti, jo no he vist mai una guatlla fent doncs, la seva vida, igual que veiem altres ocells que s'alimenten o així. I dèiem, no, realment totes les guatlles que hem vist han sigut espantades d'alguna manera, que passes i les aixeques o que algun altre animal els hagi aixecat o hagi passat un cotxe, etc. Però és un ocell molt difícil d'observar en la seva vida normal, a menys que realment montis una guaita i vagis a buscar-la directament. Per tant, un ocell molt amagadís, però en canvi, al mateix temps, molt detectable, perquè aquest cant és fàcil d'identificar, és fàcil d'escoltar. Desgraciadament, això sí, cada vegada menys freqüent. La guatlla és un dels ocells que ha disminuït molt les seves poblacions per diverses raons, algunes ambientals, però sobretot per la caça. És un ocell que ha patit moltíssim per la caça. Durant la mitja veda a l'estiu, que això és una autèntica barbaritat, això, la mitja veda, doncs les guatlles cauen com a mosques. I és un ocell que realment està en regressió aquí a Catalunya i a tota Europa. Si la tornem a escoltar, fixeu-vos bé en aquest so, perquè la primavera espero que en sentiu tantes com pugueu.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Tornem amb aquest repàs que estem fent dels cantants ells i elles que foren els ídols dels mitjans del segle passat. Avui li toca a la Salomé. Es diu Maria Rosa Marco, nascuda a Barcelona. Començà a Ràdio Barcelona i cantant en català, que no era fàcil en aquell temps, però sense oblidar el castellà. Doncs va saber obtenir una reconeguda bona situació arreu d'Espanya. Escoltem-la ara amb Com el vent i T'estim i t'estimaré.
Com el vent que s'allunya, com el vent que arriba cada nit una a una per un temps i un passat. Fuig de mi meu crit, però comença un nou dia, ja és vella la nit. Com el vent que travessa, com el vent transparent, que en el bosc fa una queixa i després fuig rebent. Cada dia que passa, deixi un record, però no cal pensar massa, que el dia ja és mort. Si obrim la finestra al matí i a la llum que veuràs com la nit ha fugit i tot vol començar. El vent que vindrà, cada vida s'engruna i no saps cap on va. Però si amb tu vaig fent via entre mig de la gent, cada dia és bon dia. Quan els arbres despullats, perdudes totes les fulles, quan ens punxen com agulles els rostolls dels camps segats. Quan la brasa es torna a cendre, quan el gos dorm ajupit, quan la vida ja no és tendra, ja ens fa mal dintre del pit. Quan perquè canti millor treuen els ulls el pinçà, quan se'n riuen de l'amor, com tu, com tu, com tu, que no saps estimar. Jo, amor, encara em sent amb la força d'un gran vent, el sentiment tan nerviós que un dia ja llunyà va néixer com un no-res, amb la carícia d'un bes, amb una estreta de mà. T'estim i t'estimaré malgrat aquesta tardor que per tu ara esdevé i posseix nostre amor. T'estim i t'estimaré. T'estim, 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 t'estim i t'estimaré.
Som a la veu dels animals i la natura. Espai per a l'entrevista. Avui tenim a l'estudi la Yolanda Melero. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda.
La presentem. Bona tarda, Manel. Bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda, Yolanda, i gràcies per estar aquí.
La Yolanda és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i actualment investigadora postdoctoral al CREAF, també. És el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. A Barcelona i a Madrid s'ha posat en marxa el primer observatori ciutadà de papallones urbanes. En què consisteix el projecte?
Bueno, el projecte és un projecte que es diu de ciència ciutadana, perquè és el, que, el primer objectiu és crear una xarxa de voluntaris que vagin a uns jardins de la ciutat, bueno, tant de Madrid com de Barcelona, per a comptar, identificar quines espècies de papallones i quantes de cada espècie veuen. Cada any demanem que siga des de març, des que comença la primavera, més o menys, fins a final de setembre. I la idea és tenir dades de les papallones que tenim a la ciutat i com canvien el temps i veure com canvien les poblacions, si augmenten, si al contrari no, n'hi ha una de ballada.
Estem parlant, per tant, d'un projecte de recerca, diguem-ne, que s'utilitza també en altres projectes de recerca científica, no?, de comptabilització d'animals o d'espècies, oi?
Sí, és totalment... O sigui, la part d'anàlisi de dades era totalment recerca científica, només que aquesta vegada no agafen les dades els investigadors, els agafen els ciutadans de Madrid i de Barcelona, voluntaris.
Mm-hmm. Hola, Yolanda.
Hola.
Benvinguda una altra vegada. A veure, aquest a mi m'agrada molt, això em fa molta il·lusió, aquest projecte, fantàstic. A veure, però aquesta gent alguna cosa de capacitació tindrà prèviament, perquè si no, potser em confon una per una altra, es pot organitzar un lío impressionant.
Nosaltres no demanem experiència prèvia. Sí que demanem...
Llavors, una groga, no, una vermelleta, una altra que...
Sí.
Així, bueno, així?
No, així, no, així. Va. Estem ara a l'abril, a finals d'abril, farem dos cursos d'identificació, tant aquí com a Barcelona com a Madrid. I ara són gratuïts per als voluntaris, no? S'han d'apuntar i els ensenyarem. També estem fent una guia, que és molt petita, perquè a Barcelona i a Madrid no tenim massa papallones, tenim unes 50. És un desplegable de les papallones que en tenim, amb il·lustracions, que està molt xula, a més.
Ah. Així van i fan una comparança entre el que veuen i el que reconeixen dins dels jardins.
Exactament. També he fet un Facebook intern i així si fan fotos, les poden penjar i li diem, pues esta és aquesta espècie o aquesta, no?
I què van, sols o van en dues persones o van en grup?
Com vulguin.
Com vulguin,
sí, és lliure.
I la metodologia per identificar els animals, és a dir, també s'ensenya una mica en aquests grups? De quina manera...
No, els animals, no.
Els papallones.
Com se diuen, els lepòpters?
Lepidòpters.
És maca, aquesta paraula.
Sí, és maca, sí.
Aquesta manera, per tant, com s'identifiquen, també s'ensenya alguna mica, perquè, per exemple, jo que no en sé, me'n vaig al parc, al Turó del Carmel, ara en parlàvem, com identifico, com començo a comptar quines espècies hi ha de papallones.
Tu dius com identificar o com han de comptar la metodologia?
Sí, com identificar, entenc que és a través del pòster que ja doneu, no? És aquesta imatge que ja tenen, però a part d'això, com es comptabilitzen, no?
Com fan el monitoratge,
monitoratge
in situ? Pues han de fer en cada jardí, fan un transecte, que són de 300 metres, que sempre fixe per a cada jardí, i després, segons la mida del jardí, també han de donar una passejada, ja lliure, per on vulguin, dins de l'àrea del jardí que hem delimitat, i la duració d'aquesta passejada depèn de la mida del jardí. Si el jardí és molt gran, són, crec que aquí a Barcelona, fins a 50 minuts, i el jardí més petit crec que són 5 minuts. Durant aquest passeig de transecte o de passejada lliure, les hem fet una fitxa on tenen el nom de totes les espècies que poden trobar, ¿vale?, que així poden comprar amb la guia que les donarem, i ens apunten un individu, tres individus, quatre individus que han vist aquest dia. I després ells s'ho posen a la website, ens envien les dades a través de la website.
Yolanda, jo crec que és una molt bona iniciativa aquesta que heu fet, de veritat. I m'estava recordant una miqueta un altre projecte que va dur a terme l'ICO sobre ocells, que els ciutadans s'implicaven, a través de les seves terrasses, balcons, etc., a localitzar ocells que podíem visibilitzar. Llavors, jo crec que, abans ho dèiem, no?, la papallona és com un ésser invisible, i sobretot pels urbanites, que no li donem cap importància. És més, jo m'imaginava que a Barcelona pràcticament ja no quedava ni una. Llavors, aquesta implicació, el motivar a la gent a que faci un estudi sobre això, jo crec que d'alguna manera doncs ens fa prendre consciència, això, que a través de la informació es coneix. Bueno, i ara vaig al gra. Quina diferència hi ha entre les papallones, per exemple, d'una ciutat a les del camp, si és que n'hi ha alguna?
Ah, aquesta I pregunta després... la volia fer jo.
Anna, te l'he aixafat. I després també, ja aprofito, per si de cas no puc fer-ho després, són uns bons bioindicadors. Sí. Explica'ns una miqueta el que, en quant al medi ambient, a contaminació, etc.
Vale, doncs mira, les papallones de la ciutat sí que són diferents a les papallones que n'hi ha al camp. Són diferents perquè és un subconjunt, no? Tenim menys espècies a la ciutat de les que tenim al camp. No és que siguin diferents per ser de que les que estan a la ciutat no estan al camp. Sí, només que tenim moltes menys espècies. Menys, aquí.
Però una espècie concreta pot ser igual de la ciutat que del camp.
Sí, però de les del camp no totes estan aquí.
Val, d'acord.
Aquí diguem que les ciutats fan un filtre, no diguem, no és que fan un filtre total, que només pràcticament deixen que estiguen papallones que són molt generalistes, no? Que es diuen que mengen de tot. I a més, aquestes espècies que també són generalistes tenen molta capacitat normalment de mobilitat, o sigui, de dispersar-se i d'anar d'un jardí a un altre.
I més resistents físicament, podríem dir,
sí,
o no?
Sí, sí, perquè si es mouen
superen
més...
Superen la contaminació, per exemple.
Superen més la contaminació, però més important és sobretot això, de que potser no troben una part que poden menjar de més plantes. Si no troben aliment en un parc, poden anar volant a uno que estiga incluso llullà, no? Poden anar de Montjuïc al Turó del Carmel, no? En canvi, les espècies que tenen menys capacitat de mobilitat, que no volen tant, aquestes espècies no apareixen tant a la ciutat.
Quina àrea, llavors, poden tindre? Una que no es belluga d'una que es belluga?
Això canvia molt, perquè n'hi ha espècies que pràcticament no es mouen més de 500 metres, no? Jo he nascut aquí, aquí me quedo.
Són casolanes.
Són molt casolanes.
D'estar per casa.
De barri.
I a més, normalment aquestes han de menjar de la planta tipus A, no de la B, no?
Sí.
I n'hi ha espècies que fan 2 quilòmetres sense cap problema, i n'hi ha espècies migratòries, per exemple, aquí la Vanessa Atalanta, aquí es veu bastant, ja es veu, inclús creuant a Diagonal, ja que estava del nord d'Europa.
Ah, és una pregunta era aquesta que te la volia fer abans. Bueno, ara ja... No, continua.
Sí, són les espècies migratòries, no? Sí. Les espècies que fan, bueno, milers de quilòmetres. Aleshores, clar, canvia molt. I aquí a la ciutat tenim aquestes, no? Les que es mouen mínim 2 quilòmetres. Sí que n'hi ha algunes d'aquestes que es mouen menys, però normalment estan a Montjuïc o als parcs que estan molt a prop de Cosserola.
Però això ja suposo que és per procés d'adaptació, com deies, per poder menjar diferents espècies de plantes, i les que en tot cas no es mouen gaire serà perquè el seu hàbitat, com en aquest cas Montjuïc, hi ha una varietat de flora també més diversa, no? Pot ser?
Sí, les que es mouen més normalment necessiten més tipus de plantes més específiques. Montjuïc és un cas raro, eh? O sigui, és un cas raro perquè s'ha creat una illa. Com abans estava molt lligada a lo que és el Delta Llobregat, ahir tenim moltes espècies diferents, tenim unes 30 espècies de papallones a Montjuïc, però no perquè han arribat, sinó perquè s'han quedat.
És a dir, un microhàbitat de papallones específiques de Montjuïc.
Una illa, diria jo.
Han superat, sí, una illa.
Sí, perquè com abans estava tot més junt...
I digue'ns això del bioindicador, si és bon.
Doncs sí, 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 clar, si a més és veritat.
És que és molt important que ho sapiguem, no?
Sí, de fet, un dels objectius del projecte és utilitzar-les com a bioindicadors de qualitat de les ciutats. I és que tant les papallones com els ocells són els únics dos bioindicadors reconeguts per la Comissió Europea, per exemple. I són molt bons indicadors, pues, sí, perquè són sensibles a l'hàbitat, perquè són sensibles a la fragmentació, diguem, no? El tenir... És una fragmentació vol dir no tenir un continu d'espai natural, no? Diguem, com aquí, no? La ciutat està fragmentada, perquè tenim un parc, després tenim urbà i després tenim un parc, no? També són molt sensibles a la contaminació, no? a moltes coses. I a més, lo interessant de per què són bioindicadors és que, com n'hi ha molta varietat d'espècies dins del grup, pues això que us explicava, n'hi ha espècies que mengen de tot, n'hi ha espècies que només mengen d'una planteta. No? Clar, el fet de que, per exemple, a la ciutat només tinguem un tipus d'espècies, que són les que mengen de tot, i es mouen molt, ja et diu que molt bona la ciutat no és. No. O sigui, també és gràcies a que tenim molta varietat que et poden indicar si està bé o no està bé. Si tinguem de tot els tipus de papallones, diríem, estem fantàsticament. Saps?
I no hi ha alimentadors o alimentadores de papallones a la ciutat?
Gent que doni o que passi?
Sí. com es fa, com es fa amb els coloms, com es fa potser amb
els gats. Això ja és més plantar plantes, no? Tant de, per a larves, plantes nutricis, que es diuen, com plantes de nèctar, plantes amb flors.
I si poses mel, per exemple, no els agrada?
No és com a les abelles.
Sí, s'ha preguntat. S'alteraríem, eh?
Però a més, tampoc és l'aliment, o sigui, l'adequat. I sí que es pot fer. El que s'ha de fer, i jo sí que dic de vegades, és, bueno, la gent, als seus propis balcons, pot posar plantes autòctones nostres.
I també són polinitzadores.
Sí, molt important també. No són el millor grup, el millor són les abelles, de fet. Però, clar, és que espècies d'abelles tenim 1.200 aquí a Catalunya i identificar-les és pràcticament impossible. En canvi, identificar una papallona és molt fàcil.
Teniu fet un llibre, per exemple, amb els bolets. Mm-hmm. Bolets, escolta, llibres de bolets n'hi ha els que vulguis. Vosaltres no feu? O teniu un projecte? O heu fet alguna cosa d'això?
N'hi ha diverses llibres.
Perquè, a més, té que ser preciós, mm-hmm, un llibre així.
N'hi ha de guies, que no ha fet jo directament, ha fet un dels companys nostres, que és la Constantí Stefanescu, que té un projecte també de voluntaris per a tota Catalunya, al camp. I igual que els de l'ICO han participat també per fer dades de Ciutat dels Ocells, han creat també l'Ajuntament un atles.
Sí, urbà. Preciós, eh? Sí, és molt preciós, el tinc.
Això ho farem nosaltres també. És una idea que tenim. Encara no, perquè no tenim les dades, però d'aquí esperem un parell d'anys tindre l'atles de papallones de la ciutat.
Molt interessant, un projecte així. Sí. Suposo
que el projecte és molt ambiciós, perquè aquest és el primer capítol. M'imagino que aquí se persegueix alguna cosa més, com per exemple, això, involucrar a la ciutadania amb el coneixement. No sé, explica'ns algunes coses, el que dèiem ara el Manel, no?, de crear un llibre, que sapiguem una miqueta que el que tenim a la ciutat des del bitxet més petit al més gran, no?
Sí, clar, és un projecte, jo crec que és ambiciós per tres parts, no?, per la part de conscienciació ciutadana.
Sí.
Perquè nosaltres volem que dure al llarg dels anys, no volem que siga només un any. I això implica un canvi de consciència, d'utilitzar més plantes natives, de saber què tenim, no? I també de, no sé com dir-ho, de valorar, no? De valorar el que tenim a la ciutat, que sembla que no n'hi hagi res, però és que la gent no es fixa, sí que tenim. Si és que es pot veure, i de voler millorar-ho, no? A mi m'agradaria això, perquè ara sí que s'està fent un canvi de concepte de ciutat, no? Però també per part dels gestors.
També tenim els morissecs.
Exactament.
Que també l'Ajuntament s'està implicant molt.
Sí, no, sí, l'Ajuntament està amb nosaltres també implicat en aquest projecte, sí, molt implicat.
Plantes.
I treballem amb ells pel tema de... Ese és un segon objectiu, de fet, de projectes.
Per què heu escollit Barcelona i Madrid? Dic, per exemple, per facilitat universitària, per...
Clar, nosaltres, primer, perquè ja estaven aquí, no? Ja havíem començat a fer algun estudi així preliminar, amb estudiants i tal,
sí.
I després perquè, bueno, havíem pensat començar amb dues ciutats per tenir més dades diferents. I, clar, a nivell era així de la península, nosaltres les més grans són Barcelona i Madrid.
I quina diferència podria haver entre Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona?
El tamany,
O ciutats més petites, Manresa, Vic, jo què sé.
Sí, clar, les ciutats més petites, Manresa, per exemple, està molt rodejada d'àrea natural, no? És menys urbanitzada, no sé si té molt verd, jo crec que no, però, clar, està molt rodejada de verd, no?, de camp. Aleshores, ahir podria ser més fàcil si tenen jardins. Nosaltres hem buscat ciutats que siguin molt urbanitzades. Però...
Hi ha una cosa que potser per l'edat a vegades també serveix per alguna cosa, veritat, però jo recordo que a la meva joventut papallones en veies moltíssimes, moltíssimes.
Sí, sí.
I ara vas pel camp i és difícil de veure'n. Quina ha estat la causa d'aquesta decreció amb aquest aspecte?
Hi ha diverses causes, però les més importants són, jo diria que dos. Una és el canvi climàtic i l'altra és la pèrdua d'hàbitat.
I la contaminació, no?
La contaminació va molt lligada al canvi climàtic, perquè és una de les causes també del canvi climàtic.
Sí, però, per exemple, els insecticides.
Sí.
Conreus.
També, sí, també, més local. Pot ser, no? Perquè, però sí a nivell global, perquè n'hi ha una davallada mundial, o sigui, de les papallones. Això, i a més és que és molt coincident dels valors. Nosaltres aquí calcularem que estem perdent un 70% de les papallones, 70%, és moltíssim,
molt, eh?
Des de quan?
Des dels últims 20 anys. No que estiguen desapareixent totes, un 70% d'espècies, però que sí que estan... No?
Caient, la població.
Sí,
estan davallada.
Molt. I, per exemple, el Regne Unit tenen exactament el mateix dades, 70%.
I això són dades que podríem extrapolar a majoria d'indrets del món, eh? O sigui, no estem parlant només d'Europa, estem parlant de...
Els 5 continents?
Sí, perquè n'hi ha diversos estudis que donen unes dades molt, molt similars. O sigui,
però fent, Àfrica, per exemple...
Àfrica és que no n'hi ha estudis allà. Allí, com no n'hi ha tanta recerca, no sé jo... No sabria...
Potser és millor.
Pot ser...
Que deixem a l'Àfrica...
Pot ser... Perquè no n'hi ha tanta pèrdua d'hàbitat, això sí que és veritat. Passa que sí que el canvi climàtic augmenta molt allí també. Sí. És una cosa global, sí. No? I sí, els pesticides també en fan més a escala local. Però sí, sí.
Deixa'm recordar que estem a la veu dels animals i la natura, a Radio Estel. Estem parlant amb la Yolanda Melero, que és doctora en biologia. Estem parlant d'aquest projecte de papallones, de recerca i d'observatori ciutadà de papallones, tant a Barcelona com a Madrid. I també seria interessant que ens poguessis, perquè hi ha molts dubtes, almenys jo no ho conec gaire, la vida d'una papallona, és a dir, quin cicle de vida té una papallona i quina llargària, perquè també hi ha molta,
sí,
vull dir, molt desconeixement sobre aquest tema, i suposo que aquest estudi vostre també hi ajudarà una mica, posaré una mica de...
Sí, sobretot perquè la gent ho sàpiga, no? O més, perquè n'hi hagi més coneixement. Perquè a mi m'ha sorprès, però sí que és veritat que la gent no sap, no?, els estadis d'una papallona, pensant només en l'adult, no? I després, bueno, l'adult el que vola sí que es veu, però després, bueno, l'adult posa uns ous, no?
La metamorfosi.
Claro, la metamorfosi.
Que s'estudia molt al col·legi.
Oh, s'estudiava.
Sí, però de la no, sí, que després, no sé ara, però jo sí que ho vaig estudiar, però després suposa que la gent s'oblida, no? S'oblida de les fases.
És un referent de la metamorfosi.
Però normalment, pues, és això, no? L'adult posa la femella, posa els ous, a les plantes nutrícies, que es diuen, que són les plantes que després la larva, que és la fase després de l'ou, menjarà. O sigui, tenim l'ou, la larva, després tenim la pupa, no? Que és quan es fa...
Prèvia, sí.
No sé com es diu d'una altra forma. No? Això que sembla com una cripta o alguna cosa així, no? Sí.
De seda, allò que fa que s'envolta.
Exactament, exactament.
Ara no sé la paraula.
Jo tampoc, ara estic pensant...
Jo sé que, sí, que es diu pupa.
Capullo.
El capullo, però estic pensant als sinònims, clar. Estic pensant a la traducció, sí, no la trobo.
Els sesoïdes que ens ajudin, sisplau.
Diríem capoll. Capoll no,
eh? No sé.
Capoll no. Bueno.
I després a ella sí que fa la metamorfosi més gran, no? I en surt el que és l'adult, no? L'adult visible.
Desplega les ales.
I dura pocs dies, pobrissó.
És que canvia molt també, depèn de les espècies. Normalment dura l'adult, que és el més xulo, no?, de veure, dura una setmana o dos. Però n'hi ha espècies que hiberna, per exemple. N'hi ha espècies que, en realitat, i aquí tenim d'aquestes espècies, n'hi ha espècies que l'adult naix a l'hivern i s'amaga, no? I després torna a ser actiu ara a la primavera.
I es diferencia el mascle de la femella?
En algunes espècies sí, en les altres no. Per exemple, abans tu que comentaves, si veus una groga, no? O,
sí.
No recordes si has sigut tu. Pues ni grogues, ni ha dos espècies aquí a Barcelona només. La Cleopatra i la llimonera. Però només els mascles són grocs.
Ah, i la femella?
És blanca.
Ah.
O sigui, n'hi ha espècies que sí que es veuen molt bé la diferència i n'hi ha espècies que són iguals.
I les blavetes?
La blavetes és que n'hi ha diversos tipus d'espècies i són més o menys iguals en la majoria dels casos.
I aquesta coloració respon a algun tipus de... alguna funció o no? La coloració de les...
La veritat és que ahir ja m'has pillat. Suposo que n'hi ha molta selecció. Normalment els colors dels animals, els colors vius, normalment són per dues raons. Evolutivament estic parlant, que és o per dir soc un animal verinós, els depredadors,
sí.
Cuidao.
Que simulen ulls dins,
sí,
de les ales.
Sí.
És una senyal de perill, de trànsit.
Sí, és una senyal, sí, són senyals de perill, exactament. O atracció sexual. De dir, mira que bonito soy. No? Diguem.
Clar.
Són els dos més comuns a nivell d'evolució.
Mira, capoll o poncella, eh?
Ah,
sí, que teníem raó, eh? L'apunt del nostre tècnic, del Mario. Gràcies, Mario.
Gràcies, Mario.
Parlarem de capolls o poncelles, eh?
Escolta, abans esmentaves tu que hi ha migradores que arriben, sí, a la ciutat i que venen del nord d'Europa.
Sí.
Quants quilòmetres fa? Torna, es queda aquí, se'n va, compleix aquí el cicle, com funciona? I com es pot distingir aquesta papallona migradora?
Per
si ens trobem algun.
Sí, és molt fàcil, de fet. Són dos Vaneses, es diuen Vanessa...
No... Descriu una miqueta.
Pues mira, la més xula, crec jo, i la que més es mou, és la Vanessa Atalanta, i és com negra, amb unes taques a les ales superiors, taronja grogueta. I es veu molt fàcilment, es veu a la Diagonal, es veu a molts jardins, de fet.
Tampoc podem oblidar les grans migracions aquelles que arriben a
Mèxic. La monarca
també la tenim aquí, eh?
Sí?
Sí.
Però és introduïda perquè ara està molt de moda soltar-les a les bodes.
Ah, no em diguis.
Sí.
Aquesta no la sabia, eh?
Sí, sí. De fet, jo vaig fer una búsqueda a Google de monarca suelta i sí, surten companyies que ve.
I ha sobreviscut? S'adapta?
Per ara no, però millor.
S'ho trobo fatal.
Ah, sí, no, jo també.
Utilitzar-les, llavors...
Jo també, però sí que s'estan fent.
O sigui, vols dir que les porten a les bodes i les deixen anar?
Sí.
Va fer bonic.
Sí, sí.
Ah, vale.
No, va ser una època que no, que és, bueno, se llançava arròs.
Sí, sí, sí.
Les pètals de rosa encara més sí. Bono, no? I ara papallones.
Val.
Papallones monarca.
O sigui, que ara actualment està passant.
Sí, 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 ara actualment està
passant. Podem fer...
I es pot veure la monarca aquí de quan en quan per això. Doncs
pues podem advertir una miqueta que
no es faci.
Que no es faci.
Està introduint espècies no? Que no són autòctones, això. Això sí. Després al final poden haver líos a la natura.
Sí, 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 no s'adapta millor, de fet. Però clar, estan soltant animals que es moriran.
I si s'adapta massa i elimina les altres?
Això seria el major problema. S'adapta i aleshores serà una espècie invasora introduïda.
Èticament que no... és que està fatal. És que estem parlant ja del desconeixement, no? De les tonteries que arribem
sí,
a fer,
sí.
A vegades sí. per ignorància, per desconeixement.
Iolanda, hem parlat d'aquesta relació directa també amb el canvi climàtic, que vaja, les dades crec que són prou greus, no? Un 70% de la població de papallones. I hem parlat també d'aquesta relació amb el clima, en el cas de les ciutats o en el cas del camp, però en què incideixen positivament les papallones? És a dir, és un índex de bona salut ambiental?
Sí.
En quin sentit?
Sí, sí. Doncs diguem-hi que, com que la resta, molts altres grups d'animals són molt difícils d'identificar, si n'hi ha molt de tipus d'espècies de papallona, saps que tens molts altres tipus d'espècies animals. Sobretot insectes, m'expliqué?
Mm. Val.
O sigui, si tenim...
Una part d'una cadena...
Un bon indicador.
Sí, sí, un bioindicador.
Sí, sí, tal qual la palabra. Si tu tens, per exemple, aquí a Barcelona tenim 50 espècies i totes són molt paregudes, són espècies generalistes, això es diu que la majoria dels animals que podem viure aquí a Barcelona són animals generalistes. O sigui que la biodiversitat és baixa. Mm. Perquè una biodiversitat gran és quan tens de tot. I si tens de tot, vols dir que l'ambient, el medi ambient és molt bo.
I quines coses caldria canviar? Suposo que són moltes, però començant per aquest observatori de papallones, què caldria canviar perquè aquesta població de papallones potser augmentés, es diversifiqués i fins i tot també això afavorís doncs, altres espècies?
Doncs és una de les coses que volem averiguar amb les dades, però a veure, si en principi la quantitat de jardins que en tenim, que això sí que estem treballant amb l'Ajuntament, de fet, la mida, fer-los més gran, els jardins, i, sobretot, molt important també el tipus de vegetació que tenim als jardins, i també ara, pues, això, no?, els balcons que tenim nosaltres mateixos, quin tipus de plantes tenim. Deixar de banda les ornamentals i posar plantes nostres, és l'ideal.
Estava, l'altre dia vaig rebre a la revista d'ecologistes, hi ha un reportatge molt interessant de l'associació Cerintia, la coneixes?
Sí.
A on
sí.
Està ubicada? Aquesta?
Al País Basc.
Vale. Vale. Doncs sembla que cada any es colleixen un tipus de papallona i és la papallona de l'any. I, per exemple, aquest any li ha tocat la ajedrezada altera. Ajedrezada altera. Diu que és ajedrezada perquè, si la veus, té unes taques blanques i negres, més o menys, que imagina que són un tabler d'escaig, veritat? I es veu que és una papallona molt rara de veure, que només es troba a la serra d'Àvila i alguna al massís central d'Espanya. I que ja no la trobes només que a Grècia i llocs molt, molt especials.
O sigui, forma part de la davallada que parlàvem.
Sí, o sigui que també, mira, això de donar també el dia de la papallona de l'any, tot això és bo, és instructiu, engresca la gent.
Sí, 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 de fet, Cirindia també té voluntaris per ajudar-los, també treballen voluntaris.
Ah, molt bé.
Al camp, però sí, sí.
Iolanda, volia fer-te una pregunta, sí. Perquè em diuen que ja queda poc temps. Com perjudica la llum artificial de les ciutats a les papallones?
A les papallones...
Es veuen atraigudes igual que altres animals i això...
A les nocturnes.
Les polveretes, per exemple.
Nosaltres mirem les diurnes. El que estem mirant dels altres observatoris són les diurnes, perquè les altres són superdifícils d'identificar. Però, clar, les nocturnes, les polilles de tota la vida, sí que estenten molt atretes per la llum i van.
I moren per culpa de la llum moltes.
No? Es poden quemar, però també, sí. Sobretot, és que se desubiquen una mica.
Sí,
no?
Desorienten.
Sí, exactament, es desorienten una mica. Sí.
Sí. Llavors, amb aquest projecte no es tindrà que fer res envers la llum perquè són diurnes.
Per ara no, perquè nosaltres mirem diurnes...
Sí, descansen de nit, és que per a... aquestes.
Sí, aquestes per la nit no surten. És que les altres són molt difícils d'identificar. S'hauria d'agafar la majoria i portar-les al laboratori o agafar-les amb mà, i no volem que la gent toquete, diguem, els animals.
Iolanda, hem d'acabar. Abans d'acabar, però, un també remetre a la gent que pugui conèixer més aquest projecte, suposo que a la pàgina mateixa del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, repeteixo, o algun altre lloc també per consultar aquesta, o per fer-se voluntari, o per aprendre més.
Sí, si la gent vol tenir més informació, hem creat una website del projecte específica, que és UBMS, de Barcelona.
UBMS.
Sí. Punt CREAF.
Que no és el BSM.
No
té res a veure.
CREAF.cat.
Sí. CREAF.cat. UBMS.CREAF.cat.
Exactament, allà s'ha tot explicat.
Vale. Perfecte, espero que molta gent ho pugui consultar i que tiri endavant aquest projecte. Iolanda, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Iolanda.
Gràcies, Iolanda. Molt interessant i felicitats.
Sí, gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
La Salomé es convertí en una habitual dels festivals de la cançó. Guanyà el de la cançó mediterrània, el de València, el del Duero, i va fer el cim guanyant el de l'Eurovisió a l'any 1969 amb la cançó Vivo Cantando. Aquest premi va ser molt comentat perquè el vestit que portava, que era del modisto Manuel Bertegaz, pesava 14 quilos. La veu de la Salomé és una veu vital, forta, poderosa i molt característica. Gran part de la seva vida l'ha passat a València i des d'aquest programa li enviem la nostra salutació i record. Ara interpreta Cançó d'Esperança i L'Arbre. És un vinil de 45 que fregeix una mica. A la propera, si Déu vol.
Un respira fatigat. Això vaig dir un dia fa temps. Però avui torna a reviure l'esperança. Però avui batega el cor i ja no es cansa. Ha pujat gent amb nova sang i amb nova vida. Que amb gest valent ha obert camí. Anem deixant aquella espera que ens marcia i va guanyant el nostre esforç de cada dia i va creixent a poc la nostra espiga i dona el vent nova llavor, la terra antiga. Aquells camins que vàrem prendre i que de sobte van morir són un record cobert de cendra i cal seguir, i cal seguir el caminant que va de pas com tots nosaltres. Sap que vi nous caminants i després d'altres. Entre tots fem aquesta pàtria viva i forta. Ja no pensem que pot colgar-se trista i morta. Ja no esperem, ja comencem.
Arbre que està sol, vinc a fer-te companyia. Arbre que ets consol d'un carrer sense alegria. Arbre que has comprès que si no hi ha res al carrer dels pobres has de dar el teu verd, tot el teu poc verd que tampoc te'n sobra. Arbre pacient que has comptat totes les hores. Arbre de la gent que no sap que també plores. Arbre que la nit mai no t'han sentit, però vius i t'obres. Únic generós del carrer polsós que han deixat a les pobres. Arbre seriós humil, arbre d'un abril, quan la pluja t'amulla. Guardes per demà la claror que fa cada gota i fulla. Arbre que està sol, vinc a fer-te companyia. Arbre que ets consol d'un carrer sense alegria. Arbre sense nom, que no saps ni com t'han deixat en vida. Arbre generós del carrer polsós i la gent mereixida.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Quins són els consells més importants que hem de tenir en compte quan sortim a passejar amb el nostre gos per la ciutat?
A les ciutats, la circulació viària, els sorolls, les aglomeracions de persones es poden convertir en situacions de risc mentre passegem amb el nostre gos. És molt important portar-lo sempre lligat per la via pública amb la corretja o l'arnès i identificat, com obliguen les normatives vigents. Davant una situació inesperada, no portar-lo lligat pot provocar la seva fugida amb un trist desenllaç. Mereixen atenció especial els equipaments i els espais destinats al seu esbarjo i socialització, instal·lats a les ciutats. En aquests espais, els gossos sí que poden anar deslligats, però cal que sempre els tinguem sota el nostre camp de visió. Consulteu al vostre ajuntament les normatives de tinença responsable.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostre. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.